Li grau, pregunta, Xavi, senyora Cabezón?
Si m'ha preguntat quin grup en concret de...
Ai, molts. Molts, des de Maiden, Megadeth, moltíssims, Metallica.
Ah, és que bé.
Està bé,
eh? Bueno,
ens
cosa,
agrada el heavy, els advocats, també.
No passa res, que m'ha creat l'atenció.
Ah, tot pensava que estaves buscant alguna relació.
Per saber, no tenia cap relació per saber quin grups els agradava. Pues m'encanta, sí, perquè si al Meló també li encanta la música, ens en porta cada setmana.
I no es porta mai heavy.
Vinga, va, que són les 10 del matí. Meritxell Cabezón, ha estat un plaer. De debò, moltes gràcies i perdó per l'atracament.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
No, cap problema. Gràcies, bon dia.
Coses que ignorava absolutament, per començar, com funciona un assumpte electoral. Sí, moltes vegades quan diem que recordo el president Torra, que li van treure la pancarta, clar, no és culpabilitat de la senyora Cabezón, sinó de la Junta Electoral Central. Però perquè hi ha unes juntes electorals de zona, que n'hi ha moltes a Catalunya, i que cadascú té el seu criteri que vulgui dins d'un marc global. I que, bueno, hi ha moltes coses que desconeixíem i que poden passar de cara quan tinguis la gent vacances en aquestes eleccions. Ho tornem a fer això perquè repeteixo que estan arribant missatges sense parar amb moltes preguntes i respostes. D'aquí uns moments farem una...
Mirarem en qui votem.
No, mirarem en qui votem una. No, i la segona és molt important. És a dir, Melero va ser fundador de...
Bueno, vaig estar al nucli...
El nucli fundacional, diríem, no?
Sí.
De
sí,
Ciutadans.
Sí, durant un temps breu, però durant un temps, sí.
Val. No té res a veure els ciutadans que pensàveu i volíeu amb aquest?
Els que jo pensava, per suposat que no. Bueno, tant és així que si aquelles converses eren del 2003, jo el 2006 ja no vaig voler anar a la Constitució del partit.
Ara ho parlem, eh? Ara parlem exactament. Què creu que ha passat? Com era aquell partit que es volia crear i on ha arribat a ser? I per culpa d'aquí. Un segon.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre Déu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home. He creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.
Sí, ja sé.
Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'euromillones, perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis. Com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya? Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Senyor Cuevas, disculpi'ns, però tenim overbooking en turista. Li faria res viatjar en primera?
Hi ha coses que sonen molt, però que molt bé. A Citroën Service, fent el manteniment amb lubricants Total Energies, entres en el sorteig d'un regal d'aquells que sonen uau. Citroën. Condicions a citroen.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Podem usar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
Aconsegueix amb La Vanguardia una batedora de got Braun valorada en 89,90 €. Subscriu-t'hi per només 39 € i emporta't de regal aquesta fantàstica batedora ideal per sucs, batuts, cremes. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i refresca't amb els teus propis smoothies i gaspatxos amb La Vanguardia i Braun.
Tornar de la platja, banyar-te en una piscina impressionant i fer una migdiada en un llit balinès d'un Cortijo Andaluz renovat és per explicar-ho. Reserva ara la teva estada a l'encantador Maria Zahara Atlanterra. Gaudeix de les millors platges de Cadis als peus de l'habitació i explica-ho a tothom. Que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Black and Blush.
Tú solo compras muy sencillo.
Black and Blush.
Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch. Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Que a casa teva compten persianes motoritzades programables? La meva em descompta un 15% si vull canviar-les. Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes, perquè et posis fins i tot escales mecàniques si vols. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Arnau, informàtic, 2 anys treballant amb Serenet.
Jo portava temps avisant la direcció de la meva empresa que havíem de consultar experts en ciberseguretat per analitzar a quins riscos estàvem exposats i de quina manera podíem protegir-nos. Però res, el meu cap deia que una empresa petita com la nostra difícilment seria objectiu dels hackers.
Fins que va passar, esclar.
Fa 2 anys vam ser víctimes d'un atac que va desactivar tots els nostres sistemes informàtics. I, com que no estàvem preparats per un hacking així, vam estar setmanes paralitzats. Va ser un bon daltabaix. Això sí, ara cada 2x3 el meu cap s'interessa per les solucions de ciberseguretat que en gestiona Serenet. Per quedar-se tranquil, diu.
Serenet, l'ajuda útil i propera a la teva empresa.
1.400 quilos.
11 quilos.
120 quilòmetres hora.
45 quilòmetres hora.
4 rodes.
2 rodes.
220 centímetres.
42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem.
Distància, seguretat, precaució.
A la carretera, més respecte, menys accidents.
Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900 26 40 02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge? He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i en veig online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros.
Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Diverses notícies d'última hora. La primera. Pere Aragonès i Jordi Turull es reuneixen aquesta tarda per parlar d'aquesta proposta unitària que va plantejar ahir el president de la Generalitat. Ho ha dit el programa La Nierga. Que Joan Tardà ha aprofundit en la proposta perquè Ernest Maragall faci alcaldessa de Colau. És una idea que deixava caure Joan Tardà en un article al periòdico i n'ha donat més detalls aquest matí als matins de TV3, on és tertulià.
Tenint en compte que la de Colau tan sols té 200 vots menys que en Collboni, jo crec que seria bo que Esquerra Republicana entrés en el govern municipal i que exigís l'alcaldia per en Colau, no? I després caldria veure si el PSC prefereix doncs la sociovergència i pactar Junts.
Diu que és un error d'Oriol Junqueras renunciar a aquesta mena de majoria, d'una mena de majories progressistes, i creu que els resultats de diumenge són una penyora inevitable per Esquerra.
Esquerra Republicana, crec jo, ha estat capaç en els darrers anys d'intentar fer entendre a la ciutadania que només ens en sortirem si som capaços d'acumular forces, i ho han fet molt sols.
Però aquest diumenge passat va perdre 300.000 vots.
Sí, és la penyora que tal vegada era ineludible que paguéssim. És un accident, però jo crec que en Junqueras hauria d'entendre que no es tracta tant de substituir l'estratègia, sinó d'aplicar-la millor.
Per cert, que Marta Madrenas es perfila com a candidata de Junts al Congrés per Girona. L'alcaldessa de Girona deixarà el càrrec el 17 de juny i ja havia parlat amb la cúpula del partit d'aquesta possibilitat de cara a les eleccions espanyoles, en aquell cas quan arribessin al mes de desembre. Però no, estàvem...
Té una cosa, deixeu, no.
Perdona, digues ara, però no entrem en segons quins debats que després...
No, jo només volia dir que el Joan Tardà ja ha fet prou mal a la política catalana, que miri, mira, per exemple, a Lleida, totes les capitals de comarca, a excepció de Viella, que era del PSC, eren de Junts o Esquerra. Ara, en aquests moments, no n'hi ha cap assegurada.
Jo no crec que sigui culpa del Joan Tardà.
No, jo només dic això. Jo només dic que Joan Tardà ja ha fet prou mal a la política catalana.
Sembla que l'odi d'alguns sectors de l'independentisme cap a altres sectors de l'independentisme
no,
està fent,
no
odio, està fent més mal
no
als independentistes que no pas una
jo,
altra cosa.
Jo em limito a parlar dels resultats electorals.
No, tu has dit el Joan Tardà.
Ha
fet prou mal a la política catalana.
Jo crec que sí, perquè aquesta desunió de l'independentisme no solament ha fet perdre 300.000 vots a Esquerra, sinó que ha fet perdre moltes capitals de comarca, a Lleida des del que conec, i a la resta de Catalunya tu mateix, només ho has de mirar, i per tant, que i a més porto dient-ho això tota la vida radiofònica i personal, o es va Junts, i, o mira, Òscar, el que ha passat amb l'Esquerra, que suposo que també ho hauràs vist, és a dir, ver clar, ver fluix, ver botella i ver no sé què, nosaltres mateixos.
Aviam, sobre, després parlem de Ciutadans. Vinga,
que digui Llucia, que digui Llucia en Joan Tardà, però està claríssim que el que serà alcalde de Barcelona es diu Xavier Trias, això no en tinc el més mínim dubte. No? No, cap ni un home, per descomptat, això no pot anar d'una altra manera, i aquesta idea de bombero, perquè no es pot dir d'una altra manera, de fer Ada Colau alcaldessa amb els vots del... Si es hi hagués alguna alternativa, seríem el Collboni de candidat, això per descomptat, vamos, amb una altra possibilitat la descarto absolutament. Però és que jo estic convençut...
Em sorprèn, el Tardà, que sigui el Colau.
S'han de recomptar.
Que em sorprèn
sí,
que sigui el Colau.
Però fins i tot en aquest cas, Tian, jo estic convençut de que el candidat que té més números en aquests moments per ser alcalde de Barcelona és en Xavier Trias.
Anem, Francesc Marc i Xavi Domènech.
Jo, deixant de banda el que cadascú vulgui, el que està passant ara dins...
Però el que vulgui també ho pensi. Xavier, no?
No, és que dic que jo vaig analitzar, dic, no diré el que jo vull o deixo d'avui d'entrada perquè no voto a Barcelona. No, és que no t'apel·lava a tu. Era una reflexió genèrica. A veure, a la direcció d'Esquerra en aquest moment jo crec que està molt decantada cap a no impedir que sigui Xavier Trias l'alcalde. Joan Tardà fa temps que és una veu pròpia i que va per lliure i ho exercita aquestes hores, però penso que sinó em consta que la direcció d'Esquerra està en la línia, ho diré com m'ho va dir una persona, diguem, d'Esquerra, Ernest Maragall no serà el Valls de Trias. Això és com m'ho va dir una persona d'Esquerra ahir. Aleshores, aquest és el marc de joc en aquest moment, que la política tot pot canviar. Introdueixo una dada important. En el moment que Pedro Sánchez convoca eleccions, reforça la possibilitat de que Trias sigui candidat perquè es desplaça el focus i perquè aleshores l'alcaldia de Barcelona pels socialistes ja no és tan principal com si no hi haguessin eleccions. I aleshores, d'alguna manera, l'avançament electoral ha restat possibilitats a maniobres de Collboni. Això és així i ho saben el PSC. També relativitzen ara...
Maniobres ara.
Qualsevol maniobra, diguem, perquè ara el focus ja no és les alcaldies, sinó el focus és salvar la Moncloa. Mm-hmm. I, per tant, diguem, la casella Collboni, ara, per al PSOE, és relativament menor. Ja està. I després, doncs, perquè hi ha una cosa que també jo crec que ha passat, que és que tant Trias com Maragall han après d'errors del passat. Per exemple, Trias, quan surt la nit de les eleccions aquestes, evita... a l'error de les eleccions segones seves en les que va tirar la tovallola en seguida.
Ah, sí.
I Ernest Maragall també inspira Trias quan, d'alguna manera, per contra, Trias evita l'eufòria que va tenir l'Ernest Maragall el 19. crec que tothom ha llegit que no es pot fer dues coses extremes, ni l'eufòria excessiva de ja ho tinc, o el que va fer Trias en les segones, que és deixo estar.
Sí, el dia de Pujol, aquell famós de Pujol,
voleu fer el favor de callar. Paga la pena molt analitzar com parla en Xavier Trias la nit de diumenge, perquè està cada paraula mesurada, però que veus l'assessor darrere que li diu Xavier, no diguis això, no diguis allò, i va caminant damunt del vidre.
Perdó, Domènec, i després
no,
Valero.
Jo també crec, o sigui, no, jo crec que serà, efectivament, serà Trias alcalde. Crec que serà alcalde, bàsicament, també crec que l'afavoreix l'avançament electoral en aquest sentit. Crec que ho anava a ser igualment, jo crec que serà, però ja hi ha pactes, dic ara, perquè jo crec que han diferit. Hi ha un primer acostament de Junts cap a Esquerra, bàsicament per neutralitzar-la, o per ajuntar-la o per neutralitzar-la, perquè no participi en una aliança alternativa, però que en aquests moments jo, ho esteu comparant molt amb el tema Valls i no ho veig exactament igual pel següent. És a dir, Trias guanya, però si tu mires el resultat dels barris de Barcelona, Trias podrà governar, però té un problema greu per governar. És a dir, el resultat electoral dona una majoria de vots progressistes. Per tant, Trias jo crec que optarà per un pacte en diferit amb el PSC. En diferit, vull dir, a posteriori, i crec que el Collboni, a més, s'hi posarà bé.
Què passa a les generals, eh?
Bueno, clar, evidentment, però, i crec que a més sí, però hi ha un tema, però hi ha un tema de governabilitat, és a dir, l'Ada Colau va poder ser alcaldessa amb els vots del Baix, sí, però la construcció de les majories posteriors, dels pressupostos, etc, etc, la governabilitat la tenia molt més fàcil, perquè responia una majoria progressista de la ciutat. En el cas del Trias no respon a això, per tant jo crec que l'única opció que té Trias, i crec que el PSC s'hi posarà bé, és anar cap al PSC. Jo ho veig així. Ara bé, a partir d'aquí, el del Tardà no em sembla. O sigui, Tardà, el que li està dient a Esquerra, Tardà, que tothom el veu com un personatge, jo crec que va ser el candidat més votat en el Consell Nacional d'Esquerra Republicana. El més votat, eh?
Vull dir que tampoc, i Ciutadans va guanyar les eleccions, bueno,
sí,
a Catalunya un dia.
Ja sé que li tens mania, però deixa'm acabar
l'argument. No, no li tinc mania.
Home, no, si que li tens mania no passa res, pot tenir mania qui vulgui, però deixa'm acabar l'argument només. El que li està dient Tardà, si l'opció, veurem què passa aquest divendres. Aquest divendres, quan realment s'acabi el recompte, podria passar que Ada Colau es convertís en la segona opció i no la primera. Si Ada Colau es convertís en la segona opció, el que està apuntant Tardà, tot i que crec que passarà el que dieu vosaltres, no d'allòs, però el que està apuntant Tardà no és una bogeria. És a dir, escolti, jo, si això és una majoria progressista, en aquesta majoria progressista, jo prefereixo que l'alcaldessa sigui aquesta i no aquest, no el PSC. I el que està dient de fons és Esquerra Republicana ara mateix jo crec que té un problema d'orientació brutal, estratègica brutal. I tornar a reeditar la idea de la unitat d'independentisme en aquests moments, que crec que el cotó, o sigui, la prova del cotó de la unitat independentista és si Lluc Salellas és alcalde de Girona o no és alcalde de Girona. Si no és alcalde de Girona, tot això de la unitat independentista, tant dels de Junts com els d'Esquerra,
Jo crec que Salvador Illa té moltes més esperances que Sílvia Paneque.
Ho va demanar obertament en l'entrevista que li vas fer. Sí, jo crec que va dir, jo no faré cap intercanvi de cromos, va dir això, i tal qual va dir això, al cap d'un segon va dir, jo he fet un gran sacrifici en altres vegades a Girona i vull que me'l torni.
Correcte.
Va dir això. I per tant, semblava que intercanvi de cromos.
Semblava intercanvi de cromos. Però vull dir que el que està dient Joan Tardà,
però crec que el que està dient Joan Tardà és dir que Esquerra Republicana ara mateix té l'opció que apunta Joan Tardà és anar cap a una espècie de, que ha defensat sempre front ampli d'esquerres, majoria d'esquerres, que pots estar en contra, però jo crec que és una estratègia, perquè l'altra estratègia, que és el president de la Generalitat dient que ha redit la unitat independentista, Turull dient que s'ha de fer una candidatura unitària, com si estiguéssim al 2018, jo ara mateix no sé si va enlloc.
I per què Colau Collboni? Per què Colau i no Collboni?
Perquè és més fàcil, evidentment, per esquerres, i amb una estratègia d'esquerres, per Esquerra Republicana o pel sector que representa Joan Tardà, siguem precisos, és molt més fàcil apostar per una governabilitat amb els comuns, que a més, diguem, hi ha més acords, el referèndum, etcètera, etcètera, que no pas amb el PSC. A mi això em sembla, per aquest sector, em sembla una estratègia. L'altra cosa és que tingui visos de complir-se o no.
Melena, vols dir alguna cosa sobre el tema?
Bueno, només jo crec que l'únic alcalde que pot tenir Barcelona ara és Xavier Trias, ha guanyat amb prou claretat, i a més hi ha una altra qüestió, que per tots els altres tindrien que produir coalicions que són força contra natura i que els acabarien perjudicant. Barcelona és Barcelona, però no és París. Aquí allò de París bien vale una missa no funciona. Tots comprometrien greument el seu futur pel 23 de juliol.
Un
segon, Anna, Francesc Marquiana.
Dos coses al fil del que deia el Xavi. Primera, tan cert és que si sumes es diu que a Barcelona hi ha una majoria progressista, com que si sumes hi ha una majoria anticolau. perquè el discurs del Collboni de campanya era anticolau. Per tant, les dues coses...
Però, sí, d'acord, però només no penso. Però per aprovar pressupostos, poder ser anticolau no serveix massa.
Sí, però vull dir que...
Com a gran principi polític...
Xavi, ho dic perquè...
Espúria.
Hi ha una cosa que en política es fa, cadascú fa la suma com vol, i les dues es poden fer. Jo no et nego que es pot fer aquesta que tu dius, dels progressistes, en genèric, però també es pot fer la suma dels no Colau, i en aquí hi pot sumar el Collboni igualment.
Sí.
Perdona. I segona idea, que jo crec que s'ha de matisar, perquè encara no ho hem vist, això, i crec que no passarà. Dius, Esquerra està fent un canvi estratègic. No l'està fent.
No, jo no ho he dit, He dit que està desorientada i que hi ha línies estratègiques.
Jo crec que el que fa el discurs, d'ahir del president Aragonès és enviar un missatge per als desmotivats. Una part de la desmotivació del seu públic crec que té en la base el soroll de les batalles constants amb Junts. És una, és multifactorial, perquè la gent no va votar i podríem entrar si ens deixa el Basté després, però un element que jo crec que detecta bé l'Aragonès és dir, un element és aquest de tot el dia ens estem barallant, i crec que el seu discurs intenta això. També t'avanço una cosa, estic gairebé segur que no hi haurà llista unitària. No. Pot haver-hi alguna coordinació. Llista unitària és un altre moment de la història.
Sí.
Són les 10 i 20. Anna, vols dir alguna cosa?
Sí, no, només una cosa, que jo no tinc mania absolutament a ningú. A ningú, t'ho dic en sèrio, a ningú. Ni als de Ciutadans, dels quals me n'alegro molt que desapareixin de la política catalana.
No, no tinc mania a ningú, però m'alegro que desapareixin.
No.
Per no tenir mania...
És curiós, jo també estic d'acord amb l'Anna.
Jo no tinc mania a ningú, jo defenso les meves idees, però tinc amics al PP, a Ciutadans i a tot arreu.
Està molt bé, Anna, endavant.
Només faltaria. Però jo el que vull dir és que hem de tornar al 2008. És que no hi ha altra solució que tornar al 2008. Si Esquerra, Junts i la CUP vol que Catalunya realment avanci cap a la independència, ja està més que demostrat en totes les compteses electorals que o es va units o no es va. Llavors cadascú que vagi al seu.
Perdona,
i Javier, el mateix que l'Esquerra, absolutament el mateix que l'Esquerra. Mentre estem amb Albert Botella, ver no sé què i ver no sé quantos, l'Esquerra està condenada a morir.
Però llavors pregunta Anna, Lluc Salellas ha de ser alcalde de Girona?
Per mi sí.
Val.
Valen. Doncs mira, doncs anem a la publicitat i d'aquests moments parlem de Ciutadans.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Vols descobrir un lloc ple d'aventures i de màgia? En Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la mà. Tot això i molt més en els 4 parcs de Walt Disney World Resort a Florida. Les vacances dels teus somnis. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney amb entrades als 4 parcs i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World volant amb Iberia.
Per a les rentadores connectades Haier, totes les teves peces de roba són extraordinàries. Aconsegueixen uns resultats professionals de rentat amb les seves funcions d'intel·ligència artificial i t'ajuden a estalviar energia. I ara et regalem fins a 100 euros per la compra de la teva nova rentadora Haier. Consulta condicions a haiereuro.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
RAC 1.
Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
A Supermercats Plus Fresc arriba la reina de les ofertes, l'Ofertassa. Emporta-te'n dos i paga'n només un. Més de 70 articles amb oferta 2x1.
Promoció vàlida només fins al 5 de juny. També disponible fent la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Emporta-te'n dos i paga'n només un. Supermercats Plus Fresc, el súper que t'estima.
Polestar 2, el 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia amb entrega ràpida. Oferta renting fins a fi d'estoc. Reserva la teva prova de conducció amb un expert en un Space o, si ho prefereixes, tria-t'ho un altre punt de trobada. Avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Polestar.com.
Westfield Good Festival a Westfield La Maquinista del 6 al 17 de juny. El festival que suma festa i sostenibilitat. Activitats en directe, DJs, acotallers, xerrades amb influencers i el B-Market. T'esperem a Westfield La Maquinista.
Westfield. More extra, less ordinary.
Si tens més de 55 anys, ganes d'adquirir cultura i aprendre coses noves, pots associar-te a Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona, on gaudiràs de conferències i seminaris d'història, música, ciència, art i molt més.
També organitzem viatges i sortides culturals. Informa't al carrer Casanova 36, al 93 451 6040 o a la nostra web auggbcn-ub.org.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Si ets instal·lador elèctric, d'aigua, de gas, de climatització i d'energies renovables, aquest 1 de juny t'esperem a la Troba Fira, al Gremi d'Instal·ladors del Baix Llobregat.
El punt de trobada dels professionals del món de la instal·lació amb els distribuïdors i fabricants del sector.
Hi trobaràs activitats, demostracions, promocions i xerrades tècniques. Reserves a comunicació@gibaix.com.
Troba Fira, la fira de Gibaix. Entrada gratuïta.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soler i Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillach.com.
El 3 i 4 de juny, a Cardona, celebrem la Festa de la Sal amb espectacles, concerts, gastronomia i ciència ciutadana en honor del nostre origen, l'or blanc.
Coneix la nostra història i el nostre patrimoni amb activitats per a tots els públics. El 3 i 4 de juny a Cardona, celebrem d'on venim.
Trobaràs tota la informació a festadelasal.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Ponès.
El perquè de tot plegat.
27 minuts. Aviam, tema Ciutadans, si em permeteu que anem un moment a Ciutadans. Em pots fer una lectura de... Aviam, des de que... Estem parlant de quin any és a la teva...
Jo començo a trobar-me amb gent que volia constituir un nou partit polític al voltant del 2003-2004.
2003-2004. Es pot saber qui hi havia en aquesta...
Sí, es pot saber, però hi havia gent, però hi havia la Teresa Jiménez Barbat, hi havia el Félix de Azúa, hi havia el Félix Ovejero, hi havia el Xavier Pericay, hi havia l'Arcadi Espada, hi havia... En fi, el que era una mica el que jo identificava com un sector... del socialisme català.
El de Carreras també hi era aquí?
El Francesc de Carreras va, sí, ja hi era des del primer moment, efectivament, des de que es va fer una presentació al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, llegint el manifest fundacional per la constitució d'un nou partit.
Qui proposa el nom d'Albert Rivera?
Bueno, això ja és el 2006, vull dir, Albert Rivera...
O sigui, tota... del 2003 al 2006?
No, l'Albert Rivera no existeix.
Què és
no.
El 2003 al 2006? Què es fa, exactament?
Del 2003 al 2006, una sèrie de gent molt més culta i intel·ligent que jo, que era, vamos, era un plaer sopar amb ells i vamos, sentia la mar de cofoi de fer-ho, es troba per sopar i va parlant de quines han de ser les bases ideològiques d'un nou partit.
Quines eren les bases ideològiques?
Això ja va anar malament de seguida.
Ah, sí?
Al meu pare. Per això jo em vaig despenjar en aquell moment.
Quan et despenges tu?
Abans de la Constitució del 2006.
O sigui, tot...
jo no arribo ja a la Constitució. Jo mai no he sigut afiliat. Jo mai no he estat a Ciutadans.
Val, o sigui, tu, no arribo. I el nom del... Existia el nom de Ciutadans ja o no?
El nom de Ciutadans és una aportació que fa una de les fundadores, que és la Teresa Jiménez Barbat, que després va ser eurodiputada, i ve de la frase aquella del president Tarradellas, Ciutadans de Catalunya, i això ja soc així, aquí, doncs d'aquests Ciutadans de Catalunya, el terme Ciutadans el que vol és abocar aquest discurs del Tarradellas, que quan torna no es dirigeix als catalans, catalans ja sóc aquí, espanyols ja sóc aquí, no, no, ciutadans ja sóc aquí.
Val, llavors, del 2003 al 2006, anem a aquesta, és d'aquesta època que vols preguntar,
sí,
o no?
Sí, sí, volia preguntar si aquestes trobades són aquestes famoses trobades del restaurant taxidermista, sí, de la plaça Real, és, tu, és on anaves tu, diguem,
ah, perquè
és on es comença a coure tot això.
Eh? Sí, senyor.
Llavors, un moment, llavors, en aquest temps que fa del 2003 al 2006, esteu parlant d'aquí també, Xavi, o no?
Sí, 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 val. Només una pregunta, gairebé com a historiador, hi ha la connexió entre això i el Foro de Babel, és a dir, el premi que hi ha aquell manifest pel tema del bilingüisme,
no existeix. Val, ja hi haurien connexions personals d'algunes persones,
però, sí que hi era,
però del que és, vull dir, aquelles reunions amb el propòsit, no, de sentar les bases per la constitució d'un nou partit, no, ja no té cap relació.
Però aneu pel Pedregà, quan comença a anar pel Pedregà? És a dir, què fa que tu, segons el teu criteri, esclar.
Més que el Pedregà hi ha gent que es queda, però a veure, és que és el que passa amb els partits aquests que tenen només una idea que es pretén transversal. En aquest cas és que des de la constitució del primer tripartit del Maragall, en lloc de corregir-se el que es consideraven abusos del nacionalisme, s'abunda més encara amb això, i la qüestió identitària és prioritària sobre altres qüestions polítiques. Però a part d'això, jo començo a veure de seguida que no hi ha acord pràcticament sobre res. És a dir, sobre l'estat palestí, sobre les eleccions americanes, sobre l'eix esquerra-dreta i tal, la qüestió és molt més complexa que sobre aquesta única qüestió. Llavors jo, doncs, amb moltes coses, amb molts dels debats que surten d'aquí, trobo per una banda que són, doncs, no sé, reflexions d'intel·lectuals dilatants que no pensen en cap cas donar el pas a la política activa, com així es va ser, i per altra banda que estan molt allunyades de la constitució d'un partit eficaç. Aquí m'equivoco, perquè el partit en algun moment va arribar a ser eficaç i va tenir èxit.
Però hi ha una cosa interessant, la reacció no és contra el sobiranisme, és contra el tripartit.
Bueno, la reacció, a veure, jo tal com el veig, i ara cadascú, alguns dels que estaven per allà han fet les seves memòries i han escrit i hi han posicions diferents, però a mi se'm convoca, vull dir, per part de gent de l'òrbita socialista, i que està descontenta. Hi ha molta gent que pensa que el 2003, quan Pujol perd les eleccions i guanya el Partit Socialista, hi haurà una correcció de determinades polítiques identitàries. I quan això no es produeix, i al contrari, a veure, per sintetitzar-ho, jo això ho he parlat amb el Pujol alguna vegada, Ciutadans no es crea contra el Pujol, es crea contra el Maragall.
I contra el català? I contra el català?
No.
Contra la immersió, sí.
Contra determinats aspectes de la immersió, sí.
Contra la immersió. L'esmena la immersió...
No, contra l'incompliment de les resolucions dels tribunals.
Contra la idea de la immersió,
sí. Explica-ho.
Contra l'incompliment de les resolucions dels tribunals que salvaguarden quotes de llengua castellana a l'educació, per suposat que amb això sí està en contra.
Però aquesta
passa a l'època Pujol.
Aquesta és la... però penseu, estic parlant de sopars d'intel·lectuals, eh?
Vull dir, aquí n'hi ha partit, aquí n'hi ha res.
Aquí n'hi ha partit. El grau de concreció política de tot això és mínim,
és mínim. Al marge dels sopars de l'amic Melero, el que sí passa directe del Foro Babel a Ciudadanos Partit, quan tu ja no hi devia ser, és la idea de que la immersió és l'esca del pecat. Per què? Perquè en els primers temps que Ciudadanos s'articula, és gairebé un partit monotemàtic contra la immersió. És el gran frame, és gairebé com el partit dels caçadors. Què és aquest partit? Contra la immersió. Després hi afegeixen altres coses. I és veritat, amb això estic totalment d'acord amb el Xavier, que és un partit que neix d'una part important de gent descontenta amb el maragallisme. O podríem dir gent que esperava que el maragallisme fos una cosa i arran del...
De maragallistes decebuts, podríem dir.
Decebuts, desenganyats, ressentits, diguem-li com vulguem. I un fet curiós és, per exemple, que un ideòleg de Ciutadans sigui el professor Carreras, que venia del SUC i que havia estat un home que compartia el catalanisme del SUC i que, diguem, té un procés personal legítim, no hi entrarem, i ell mateix es nega, perquè diguem, el SUC va ser un partit catalanista.
És així com diu el Francesc Marc, i parlem del SUC, i bueno, jo remarco l'adscripció netament d'esquerres que jo percebo en aquells moments, amb aquells primers contactes. Vull dir, clar, vull dir, quan després pensem d'una deriva a la qual l'electorat de Ciutadans ha passat al PP i a Vox, pràcticament a tota Espanya.
Però no a Catalunya. Però no a Catalunya.
No, a Catalunya ha tornat al PSC. A Catalunya ha tornat al PSC. I és que això em porta a concloure que va haver un moment que van coexistir dos ciutadans diferents, el de Catalunya i el de la resta de l'Estat.
Val, això, arriba un moment que tu desapareixes del, sí, del mapa.
Jo recordo, ho he explicat, ho puc explicar, una trucada que em fan des del Congrés Fundacional, quan estan reunits al Congrés i jo no hi soc, i un dels membres fundadors em truca a preguntar-me qui és Albert Rivera. Llavors, em truca una persona que considera, com molta gent erròniament, que tots els advocats ens coneixem, eh? Els 50.000 de Barcelona, doncs, tots sabem qui és. I tu que dius, escolta, tu que ets advocat, què saps d'un senyor que es diu Albert Rivera? Dic, home, doncs no tinc ni idea, la primera vegada que el sento a la meva vida. Pots averiguar alguna cosa? Perquè està a la caixa d'advocat. Dic, home, jo conec el director del servei jurídic de la caixa, li puc preguntar. I truco al director del servei jurídic de la caixa i diu, hòstia, no tinc ni idea. Dic, però m'ho miro i et dic alguna cosa. I llavors s'ho mira i diu, escolta, l'únic que et puc dir és que no té cap expedient ni ha estat sancionat mai. Dic, ja, jo li transmeto això a la persona que em truca i em diu, ja n'hi ha prou. D'acord.
Escolta, qui el proposa el nom de Rivera?
Bueno, és
aquella història real de que la lletra primera de l'abecedari?
Sí, sí.
No pot ser, home, això bueno, no pot
jo
ser.
Jo no hi era allà, però ho ha explicat tothom coincideix.
Perdó, pots explicar-ho, sisplau?
Que es diu que la decisió es pren, vull dir que si s'hagués optat pel cognom, pel primer cognom, en lloc de pel nom, i el Rivera hagués anat per la R i no per la A d'Albert, doncs no hagués estat ell el que hagués estat designat president de Ciutadans.
Se'l designa?
Dic, que el criteri va ser aleatori. No sé si darrere d'aquest criteri aleatori hi havia alguna martingada.
Havia estat
alumne del professor Carreras.
Sí, havia estat alumne de... Bueno, havia estat alumne amb un postgrau.
Sí, però sí, bueno, vull dir que a l'avalador, si no m'equivoco, i crec que no m'equivoco, l'avalador dins aquest món és Francesc de Carreras.
Tal com se m'ha explicat a mi, és un avalador ex post facto.
Escolta, de totes maneres, que l'elecció es faci en funció de l'ordre alfabètic em sembla absolutament...
Bueno, hi ha llocs que es fan amb unes primàries que voten tres, però...
Ja, perdó, eh? Un moment, perdó, estem ja amb el tema d'Albert Rivera. Sí. Vale, llavors, a partir d'aquí, ja tothom sap la història. Albert Rivera va ser una persona molt ben vista, molt ben subvencionada per una part de l'establishment, i quan parlo de l'establishment també parlo de la comunicació, de la persona, del món mediàtic de Madrid.
Home, ara sembla mentida.
Perquè era el català bo.
Ara sembla mentida, però a 2019, quan es parlava d'Albert Rivera, o quan es parlava d'Inés Arrimadas, el nivell d'almíbar que utilitzaven els mitjans de comunicació era difícilment vist, eh?
Perdona, a la portada, avui ho comentàvem a les 6 del matí, el Mundo va donar Albert Rivera, no el Mundo, crec que era Sigma 2 qui li donava Albert Rivera, abans de les eleccions de l'any 2000... No fa gaires, que pot ser de l'any 2000, les penúltimes eleccions generals, quan van ser les de... 2015,
no?
Això seria el 2000, espera, que m'ho diu el Sort, 19. L'enquesta són del 18, les enquestes són del 18. Hi ha una enquesta del Mundo que el dona president del govern d'Espanya.
Sí. I una del país. I una del país que la recordo perfectament, just abans de les eleccions del 15, que li don 70 diputats a tercera força i va acabar en 40 i la tercera força va ser...
És just, et diu l'Albert Sort, abans de la moció de censura contra Pedro Sánchez, amb la qual cosa estem parlant del 2019, o sigui, en 4 anys és un partit que s'ha descapitalitzat.
Absolutament.
I per culpa de què, Melero? I ara sí que ho podem...
A veure, jo francament, jo no sóc un bon analista polític, però en el cas de Ciutadans és evident que en un moment determinat decideix la seva expansió territorial, els objectius al Parlament de Catalunya li són insuficients i desitja donar el salt a la política nacional. Llavors es produeix un seguit d'incorporacions de l'Ubió. Explico una anècdota. Jo me'n vaig a un judici a una capital de província espanyola. I algú d'allà, dels meus companys advocats, em diu, escolta, tu vas estar, perquè havia sortit amb algun mitjà, el procés de fundació de... Sí, vaig estar i tal. Diu, escolta, doncs acaben de constituir-se aquí i han fitxat a tota la falange que hi havia aquí, que hi havia una agrupació. Tots de cop s'han constituït amb el nucli de ciutadans en aquesta capital de província. O sigui, es va fer una incorporació de l'Ubió, els quadres van ser de l'Ubió, no van estar filtrats pel propi partit, i de seguida es va veure que amb aquests quadres de l'Ubió, a l'electorat que podien atreure, un electorat bàsicament situat a la dreta i molt sensible a l'eix nacional. D'aquí ve que ja s'hagi de fer un congrés extraordinari per modificar els estatuts del partit i eliminar el que és la socialdemocràcia i la definició com a partit d'esquerres en un moment concret. I jo crec que a partir d'aquí, de l'únic que es vol és el sorpasso amb el PP en convertir-se en l'única opció de la dreta espanyola, i era un joc de tot o res, i apareix Vox, que Vox, a veure, jo he parlat de vegades amb els de Vox, i Vox tenen dues coses molt clares, estan molt agraïts a dues forces, que són les dues forces en les quals basen la seva existència, l'independentisme català i Ciutadans.
Hi ha un factor que potser valdria la pena que reflectéssim, que és l'error que comet. Estic d'acord bàsicament amb la... Primera, en què era un partit que neix en contra de... Segona, que les formacions estan formades allò de gent vingudes de tot arreu sense gaires filtres. Hi ha un moment fins i tot que es pensa, i de fet es treballa amb un headhunter per tal de que faci un cert filtratge, perquè era tant l'allau de gent que arribava a Ciutadans que, escolta'm, que aquí algú sapiguem qui és el que se'ns acosta. Hi ha un professional que es dedica a fer aquesta feina, i hi ha una altra qüestió, que és el moment en què Albert Rivera, jo crec que comet l'error definitiu, quan és, diu no, entrant al govern de Pedro Sánchez, i decideix, diguem-ne, fer una aposta per convertir-se en el líder del centre-dreta, en podríem dir en aquell moment, no? En aquell moment, aquell que podia ser vicepresident del govern, segurament, doncs, absolutament, deixem-ho dir així, embogit per aquest món de Madrid que ell no sap pair, i que li ve gros, que no se'n don compte i que realment l'estan dominant des del minut zero, perquè són molt espavilats fent això, no se'n don compte de que si hagués pogut ser vicepresident del govern, segurament hagués pogut col·locar el partit, fa l'opció contrària, s'enfronta directament amb la dreta, en aquest cas el Partit Popular, i això ja comença a anar malament des d'aquell moment fins que arribem a la situació.
Hi ha un moment que està a 200.000 vots de ser el líder de l'oposició, i inclús més. Vull dir, és un joc de tot o res, però hi ha un moment que sembla que pot guanyar. El que passa és que, per mi, concretament, en el moment en què pot guanyar ja no m'interessa per res. Ja ha deixat de ser i de tenir res a veure. Vull dir, és un rentat de cara, és una restauració de façana de la dreta clàssica de sempre.
Però des d'una perspectiva una mica diferent, Xavier, perquè tenia un component liberal...
No, home, en matèria... No és confessional, no és nacionalcatòlic, en matèria de moral i costums.
Hi ha partits a Europa que realment responen més a aquest criteri que no pas al criteri del PP.
Aviam, Ana Gómez, Xavier Domènech, i Francesc Marcabra, i evidentment amb el Melero de Sparring. Endavant, Ana Gómez.
Estranyament torno a estar bastant d'acord amb el Javier Melero.
Ens passa sovint, en realitat.
Jo crec que no cal donar-hi tant toms, perquè, com diu molt bé un dels nostres oients, la base ideològica de Ciutadans era rebentar el català i el catalanisme, i punt. I clar, un partit només amb aquesta base ideològica no li va comprar ni el PSC, perquè fixa que el PSC, quan va veure que doncs Maragalls, Marina Gelis, Montserrat Tures, etc., s'acostaven massa al sobiranisme, doncs els van fer fora i es va quedar el PSOE. Però el PSOE, fins i tot el PSOE actual, és sensible a la llengua, la cultura i la història de Catalunya, i per tant era un partit que no tenia absolutament cap recorregut, que només la catalanofòbia, i això no serveix per... pot servir per guanyar una vegada les eleccions, però si tu tens d'una banda un partit liberal i de l'altra banda d'extrema dreta, i que es dedica a treure llaços dels carrers no respectant la llibertat de la gent ideològica, està condenat al fracàs.
Deu 43, Xavi Domènech i Francesc Marcàlvaro.
Jo, tres coses només. Primer, el català, bo que has comentat, Jordi. Jo, quan el 2015, si has dit, el Rivera el veiem bé a Madrid perquè era el català bo.
Però és que me'n recordaré sempre, Xavi. Me'n recordaré sempre que...
Català bo vol dir català antiindependentista.
Sí, no, clar, evidentment. No.
El català bo em referia a un aspecte. A mi m'expliquen... Vaja, m'ho expliquen, sí. No, m'ho ha explicat algú de Ciutadans, que és bo que es va quedar molt parat un dia, sí. Albert Rivera, que no sé per quins set sous els taxistes de Madrid, quan va arribar a l'AVE, a Madrid, a Totxa, el van començar a xiular.
Sí.
Perquè era un polític, que més d'una vegada va xiular, i el que li deien era catalán,
sí.
Polaco. Llavors, clar, ell va preguntar que, clar...
La condició catalana no es perdia mai, no?
La condició catalana no es perdia mai.
Malgrat tot.
Això és, en vez de, això
però jo volia matitzar-ho.
Que per cert, què fa ara Albert Rivera? És una pregunta que... Jo crec que ho veurem aviat en una entrevista, estic convençut que aviat ho veurem en una entrevista. Crec, eh?
Però no, això, jo, no, les tres coses que volia dir. Jo quan arribo el 2015 a Madrid, l'ambient al periodisme progressista de Madrid, estic parlant de... No era tant el català bo, sinó el nou Adolfo Suárez. És a dir, el veien... l'admiraven d'una forma espectacular, a mi em deixava al·lucinar.
Hi havia un editorial d'un diari de Madrid per aquelles dates que dius tu, que el comparava amb O'Donnell.
Sí, una cosa, perquè bàsicament perquè la lectura que feien del Pedro Sánchez a Madrid és que era un personatge que no tenia tres telediaris, que moriria, perquè a més el veien bàsicament com una persona col·locada anys ha per la Susana Díaz, que ja és l'hòstia, perquè van acabar barallatíssims, i que Rajoy era una persona que estava en decadència, i per tant, ahir el veien tal. Jo crec que el fenomen Ciutadans a Espanya, ja, em refereixo a Espanya, perquè jo també estic d'acord que aquí hi ha dos tal. Surt per dues coses. Surt, efectivament, per ser un antídot contra l'independentisme i el sobiranisme català, i després el salt, tanmateix, el salt a Espanya, hi ha un moment clau que és Podemos. És a dir, això és claríssim, ja el director Banda Sabadell ho diu claríssimament, ens hem d'inventar necessitem un Podemos de dretes, i aquí és la gran projecció i el gran suport que té en aquells moments per la projecció a Espanya, i a partir d'aquí té una història complicadíssima en el qual el PSOE l'ha intentat revitalitzar Ciutadans diverses vegades, la moció de censura a Múrcia, la repetició d'Atura per veure si creixia, i té un moment clau per mi, que és la moció de censura. És a dir, el moment de la moció de censura en el qual Pedro Sánchez arriba a la presidència és quan mor, efectivament, Ciutadans, perquè en aquell moment era un moment real de creixement de Ciutadans a costa del PP, i la moció de censura li va fatal a Ciutadans, perquè es visualitza una alternativa que no passa pel trasbals de vots del PP. I aquí, en aquest moment clau, quan Ciutadans deixa de ser un partit útil, i això ho explica molt bé un tuit de Juan Carlos Girauta, no sé si en recordeu Juan Carlos Girauta, quan Ana Patricia Botín s'emprenya amb Ciutadans, que és una cosa espectacular, s'emprenya amb Ciutadans i canvia l'orientació de molts mitjans de comunicació de cop, que Albert Rivera passa de ser el nou Adolfo Suárez a ser un pallasso. És una cosa espectacular que passa d'un dia a l'altre. I hi ha un moment, deixeu-me acabar, que sí, Juan Carlos Girauta, quan es foten l'hòstia després de la repetició electoral, fa un tuit i diu: entendido el mensaje, Ana Patricia, a ti no se te sopla. És a dir, és clarament un partit que havia de ser útil en una sèrie de coses, en un moment donat esdevé inútil i es decideix que morirà. És així de bèstia.
Mira, em diu l'Arnau Mañé, des de Madrid, que Albert Rivera va reaparèixer fa un parell de mesos una taula rodona a un club de dretes de Madrid, que va dir que no tenia cap ganes de tornar a la política, però vaja, ja va aparèixer en un col·loqui, i que anava acompanyat de la ara ja defenestradíssima Begoña Villacís, i que ara es veu que té una empresa de consultoria.
Bueno, no deu voler tornar a la política de la mateixa manera que jo avui no em compraré un Ferrari. Imagino que al principi és el mateix, no?
La història...
És més probable que tu et compris un Ferrari.
No sé si
demà trobarem un Ferrari.
Francesc Mercabro, endavant.
No, dic que la història de Ciutadans és com una faula. Jo diré una cosa que he dit altres vegades aquí, que és... demostra una cosa, que un partit polític, encara que tingui molts recursos econòmics, i en va rebre molts, Ciutadans, i que tingui moltes hores de televisió, que també en va rebre moltes, no en té prou. Per què? Perquè un partit polític, i això m'agrada recordar-ho molt sovint, és gent damunt dels llocs fent coses durant molt de temps i aguantant derrotes i victòries i mirant a llarg termini. I amb això li ha passat una mica una cosa que li pot passar també a Podemos Espanya, que és articular, fer quallar realment un artefacte. És, la gent no se n'adona, la gent que està als partits fa una cosa que la majoria de gent normal no volem fer, que és a les 7 de la tarda, en comptes d'anar-te'n a jugar a pàdel o veure una pel·lícula o estar amb els fills, a les 7 de la tarda se'n van a reunions a discutir el programa local i a veure què faran el cap de setmana per captar no sé què. O sigui, estar en un partit no és tan agradable com sempre. I, per tant, hi ha una cosa que jo crec que connecta amb el que s'ha dit. Quan Ciudadanos intenta, diguem, créixer, Espanya fa això que va agafar gent que s'apunta al carro, i una mica li passa també a Catalunya, perquè jo he vist regidors, he vist el personal polític que tenien alguns regidors de Ciutadans a Catalunya que deixa'ls anar, que eren una mica recollim el que podem allò que es deia en termes esportius, amic Basté, tu ho sabràs, selecció resto del mundo. Moltes vegades a Ciudadanos hi anaven a parar els rebotats del PP, del PSC, del PSOE i de totes les bandes, i de Falange, evidentment, i també hem de dir que, deixant de banda els eurodiputats que sempre se citen com la crem de la crem, a Ciudadanos a vegades en els pobles no hi anava el més llest del poble tampoc. No captaven el més llest, perquè el més llest ja estava el PSC, o estava Convergència, o estava una altra banda. Diguem això, vull dir, que la faula, a mi que m'agrada la política, la faula d'aquesta història és que fer un partit reclama gent, intel·ligència, temps i persistència. I encara que et doni suport l'IBEX 35 i que diguin que el teu líder és Adolfo Suárez, si no n'hi ha, no em pots rejar.
Però només una cosa, absolutament d'acord, però diríem que Podemos l'IBEX 35 no va recolzar. Però
no,
ho has comparat i dius, bueno, hi ha coses que no va anar més o menys igual.
Sí que és veritat.
Però, no va ser maltractat ja, pels mitjans, home, Podemos.
Però els anys següents...
Sí que en alguns llocs...
Especialment pels canals de televisió extrema dreta.
Sí que ara que treus el tema, Domènec, sí que t'he de dir que en alguns llocs Podemos, sí que a vegades, almenys a Catalunya, semblen també rebotats a molts llocs. Però bueno... Un afegit.
És de la llengua, l'amic Domènec.
Clar, home, és que...
No, home, però és que ell m'estira, també. L'Albert Rivera...
Parlem dels primers rebotats que van anar a Convergència després de les eleccions de 1980.
Rebotats sempre n'hi ha hagut.
Quins rebotats més divertits trobarem?
Rebotats sempre n'hi ha hagut, eh? N'hi ha hagut molts. Però...
L'Albert Rivera va ser... Era un home atractiu. No es pot negar que era un home atractiu.
Bueno, això va a gustos.
Anava a dir una cosa, si em permets.
No, en termes demoscòpics era un home atractiu.
I abans d'entrar en el sex appeal del Rivera, volia dir una cosa política. Ell tenia un problema d'autopercepció.
Oh, i tant.
Ell no va entendre mai, i això...
Tema, això, eh?
No, és que és el tema.
La gent que s'auto de l'autopercepció, en trobarem molts.
Ell no va entendre... Mira, això també li passa una mica a l'Iglesias, però bueno. Ell no va entendre mai, el Rivera, els límits del seu personatge.
No, i això li generava en el Congrés de Diputats, hi havia una inquínia personal contra ell compartida, aquesta sí que era molt transversal, que és indicatiu d'algunes coses.
És que va haver un moment, perdoneu, que sí que Ciutadans es dirigia no sols als seus col·legues polítics, sinó a l'electorat des d'una superioritat moral molt antipàtica, francament intolerable. Jo l'únic lloc on t'he sentit que socialdemòcrata fos utilitzat com un insult, com una desqualificació, és a l'entorn de Ciutadans.
Cosa bèstia, perquè la definició original crec que es van definir com a socialdemòcrates.
És que per això van haver de fer un congrés...
Per canviar-ho.
Per treure-ho dels estatuts del partit.
Jo volia dir una cosa, també.
Però després, acabo. No,
sí, acaba.
I després hi ha una altra qüestió. Vull dir, no tenia un projecte d'estat, evidentment, però tampoc tenia un projecte per Catalunya. No. És a dir, només la pura oposició sustentava les seves polítiques a Catalunya. A veure, la plurinacionalitat de l'Estat i l'existència de la nació catalana et pot agradar o desagradar, però negar la seva existència o actuar com si no hi fos és un gravíssim error.
Xavier, a banda de tot això, que estic absolutament d'acord amb pràcticament tot el que heu dit, hi ha dos qüestions. Una, jo crec que efectivament quan aterra Albert Rivera a Madrid perd el món de vista, i aquello que diu, em sembla que deia Tarradellas, no, que tenen un raspall immens que te'l van passant per l'esquena i et fan sentir el tio més important del món i la que et despistes t'han fotut la cartera. Doncs això a ell li va passar claríssimament, perquè es va sobrevalorar de les seves possibilitats. Però és que hi ha una altra qüestió. Si fem una mica una regressió, i això el Xavier, que és historiador, segurament si cal matitzarà, Espanya, tot el que són els projectes centristes liberals, no quallen. Es foten una castanya com un piano. Sí,
perquè
estem parlant
perquè
de
no són projectes liberals, en realitat. Són projectes d'un conservadorisme endreçadet.
Bueno, però escolta, UCD, CDS, Operació Reformista. Us en recordeu? L'Operació Reformista, la castanya descomunal. UPD, CDS. UPD, és a dir, hi han hagut històries que han anat nascent.
Aquí estic d'acord que a mi UPD... O sigui, la imatge d'UPyD i liberal, és veritat que genera una certa... O sigui, jo que no sóc liberal, penso que, que ser liberal no és la Rosa Díaz.
Jordi.
Ni lo de Ciudadanos. Jo que sí que sóc liberal et dic ni lo de Ciudadanos.
Ana Gómez.
Ni lo de Ciudadanos.
Un moment de silenci. Silenci a la taula. Ana Gómez. Gràcies. Ana Gómez.
No, jo només volia dir, hem acabat l'obituari de Ciutadans, sí. Perquè jo volia dir una cosa que no m'agradaria pas que la Laia Costa s'hagués d'esperar.
Molt bé.
Algú sap de la taula quants vots ha perdut a Espanya el PSOE?
400.000.
I a Catalunya Esquerra?
300.000.
Doncs nada más que añadir.
Ara t'has fet l'editorial, no, ara?
No, no, vull dir que jo, l'obituari, ja et dic, em sembla bé, de Ciutadans, però jo crec que hauríem d'anar a mirar el que tenim a la cantonada, el juliol, i que la unitat tant de l'esquerra com de l'independentisme, si de veritat us ho dic, amb dos bàndols, si no es refan aquests ponts, PP i Vox per dies.
Jo només volia acabar una cosa amb els Ciutadans, un apunt, perquè algú havia de pagar la llum. Jo fa temps que ho vinc dient, des de fa dos anys vinc dient que aquest partit algú havia de sortir i apagar la llum. I jo crec que per estúpids que siguem, al final tots acabem sabent on ens hem equivocat. I espero que algun dia algú de Ciutadans faci aquesta reflexió, el propi Rivera o algú dels seus càrrecs. Hi havia gent, l'Edmundo Val era un tipus molt vàlid. És un tipus molt vàlid, és un socialdemòcrata. No sé, va haver un moment que no se sabia què feia allí, estava completament fora de lloc. La Inés Arrimadas mai no es va saber exactament què és el que era, a part d'estar en contra de les polítiques de caire més identitari d'aquí.
Si em permets, l'Edmund Doval segurament que no discutiria amb la seva validesa. El problema és quan incorpores un personatge com Marcos de Quinto.
Bueno,
després sí que entres però, en un territori problemàtic.
Però
allà on comença tot plegat.
Això no s'ha fet a UPyD,
No.
Ningú no ha fet la reflexió de què li va passar a UPyD. Algú farà Ciutadans?
No.
A mi m'agradaria escoltar-ho.
De totes maneres, va haver-hi un programa a La Sexta, que va ser un documental llarg a La Sexta, que va ser bastant després de l'hòstia, crec que allà va ser el rèquiem de veritat, on van sortir tots els protagonistes, perquè jo crec que el que ha passat ara bàsicament és que han fet un càlcul de quants diners ens costarà la campanya i el que no recuperarem perquè no tenen cap diputat. Correcte. Per tant, si seguim nois, acabarem tots amb deutes espectaculars, i per tant sortim i diem que per responsabilitat fora. Però crec que el rèquiem de Ciutadans ja es va fer a Múrcia quan va haver-hi
s'ha acabat ja?
Sí. Ja s'havia acabat. Bueno, el tema és ja el Carrizosa que farà aquí Catalunya.
Sí, clar, Catalunya que passarà.
Perquè el Carrizosa, d'una forma molt divertida, no em sap greu dir-ho així, va demandar, Ciutadans de Catalunya van demandar, que quan es va fer el Congrés de Refundació i anava a canviar el nom, Ciutadans de Catalunya va demandar tindre veu pròpia per decidir a Catalunya el que corresponia a Catalunya. Que vaig pensar, veus, al final tots al cap del carrer.
Sí que vull dir que hi ha hagut un èxit de Ciudadanos important, sobretot a Catalunya. Va canviar l'agenda amb temes importants com el tema de la immersió, temes del català, alguns consensos dels que fins i tot havia participat una part del PP. Recordo perfectament quan alguna gent que després va vincular a Ciudadanos, en un sopar que jo hi era, van començar a atacar el senyor Josep Piqué, el Celsia. I això ho he viscut. Per tant, Ciudadanos ha tingut un triomf pòstum a Catalunya, que és canviar l'agenda i preparar el terreny per algunes coses que han passat. I vull dir clarament, preparar el terreny, per exemple, per Vox, perquè ha dit l'amic Melero que l'independentisme, diguem, ha fet créixer Vox. Potser sí, però un terreny el va aplanar un determinat discurs de Ciudadanos que era constantment frontal, i havia alterat fins i tot les formes de fer el Parlament de Catalunya. És a dir, Ciudadanos altera fins i tot una cosa que es va mantenir molts anys, fins i tot els anys en què la gent d'esquerra va ser més dura amb el Pujol, que era una certa, diguem, capacitat de poder de parlar de tots amb tots. Això va trencar Ciudadanos.
El seu balanç és definitivament...
I l'ús del català al Parlament.
Sí. Jo crec que el seu balanç és negatiu, i que després de Ciutadans, una mica el seu epitafi, podríem dir que les coses... pels socialdemòcrates no nacionalistes o no independentistes estan pitjor del que estaven.
Mira, ara tenia una cosa d'un bon amic meu, una persona d'esquerres, que quan arriba les famoses eleccions després del procés, després de la declaració d'independència, diu que votarà Ciutadans. Clar, molt bé, diu per què? Diu perquè... No, perquè crec que jo, escolta, mira, jo no tinc res en contra de la gent que és independentista, no, però jo no vull, i aquests m'ho garanteixen. A les següents eleccions em van dir, i vaig dir, què votaràs? I em va dir, bueno, jo tornaré a votar Esquerres, que és el que he votat tota la meva vida. Diu, i ja no tornaràs a votar Ciutadans? Diu, mai més. Dic, per què? Dic, perquè hem passat del no passaran, que jo m'ho comprava, al a por ellos, que jo i això no ho compro. Jo crec que ha sigut aquest un problema. I sobre Inés Arrimadas,
el problema que ha tingut és que no ha entès mai qui era Inés Arrimadas. Ella mateixa no es va entendre mai amb la política, i això va ser un problema. No tenia res a veure quan sortia d'aquest estudi, quan tornava a entrar, quan l'endemà se'n anava a Madrid, perquè és que no tenia res a veure. O sigui, no tenia res a veure. Res a veure. D'Albert Rivera, millor que no diguem res, perquè efectivament segurament hi hauria alguna querella. I en el cas que hi ha de Carlos Carrizosa o d'Anna Grau, només dic que segurament és el més fàcil de carregar ara contra ells, i ells no tenen cap culpa, cap de tot això que està passant. En tot cas,
no, Carrizosa fa temps que està al partit.
Està al partit, d'acord.
No, és el primer dia.
Tu comprovés, la Negra Suca no.
Carrizosa,
d'acord, tens raó.
Fa anys que està al partit.
Però vull dir que a sobre d'ell n'hi ha una, i sobretot n'hi ha una altra, que jo crec que és...
També diguem una cosa, per ser justos, perquè ja que parlem dels titelles, jo vull parlar dels titelaires. Tots els que els...